A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, és dimarts, és 26 de maig del 2009. Demà, dia en què molts faran un parèntesi en la seva vida quotidiana, molt probablement, i demà també, mira, si volen fer una mica de memòria, demà farà 2 anys de les eleccions municipals, de les darreres eleccions municipals, per tant, haurà passat ja la meitat d'aquesta segona legislatura de Jordi Baiget com a alcalde. Jordi Baiget, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
El temps passa molt ràpid, ho hem dit sempre. Sí. A tots els alcaldes els ha passat el temps molt ràpid.
Sí, jo suposo perquè els objectius que tens molt són a llarg plaç i lògicament doncs, els vas aconseguint i clar, no et dones compte que quan aconsegueixes coses doncs, ha passat 2 anys o ha passat 1 any, molt temps, perquè l'administració, a més, el que fa és que les coses pues, tinguin el seu temps, i la segona és perquè el dia a dia és tan intens i amb tanta possibilitats de que el temps no, fins i tot no et donis compte que passa, que bueno, quan t'ho expliquen i ho ha passat 2 anys, pues, penses que ràpid.
En el decurs de tantes converses en aquella primera legislatura de Baiget en què l'alcalde en reconeixia anem a 200 per hora, sí. Perquè cal que anem a 200 per hora, i en aquesta segona legislatura de l'època de Jordi Baiget com a alcalde, ha apretat el fre?
Sí, ja ho he dit, eh? Ho vaig explicar, i ho he explicat tantes vegades. Necessitàvem anar a 200 per hora, amb el risc que això va comportar, el risc que comportaria ara anar a 200 per hora, i ara tocava...
Continueu defensant-ho així, eh?
Sí,
necessitava,
i tant.
Sitges necessitava anar a 200 per hora?
I tant. D'acord. Necessitava anar a 200 per hora. Sitges... necessitava urgentment un canvi important en el ritme i el canvi de marxa per aconseguir una sèrie de coses que ara serien bastant impossibles aconseguir. Ara en aquest moment, per exemple, una piscina municipal no l'haguessin pogut fer per 2 raons, perquè no hagués sigut un operador, un pàrquing tampoc. En aquest moment és molt complicat trobar les inversions o els inversors per fer coses, no? Perquè amb la pròpia dinàmica de l'Ajuntament, el pressupost de l'Ajuntament pots anar fent coses, no? Però fer grans projectes i grans obres, o fins i tot el Ministeri amb el Passeig Balmins, ara seria molt difícil perquè el Ministeri també ha retallat, o la Generalitat, no? Les 2 escoles que vam poder fer, l'Institut i l'escola, i la reforma de l'Institut de Benaprés que s'està fent ara, o sigui, tot això en aquest moment, perquè ho veiem, ara anem a demanar una cosa i ens diuen que no, que és lògic, també diuen, no podem, Pues era necessari, però també vaig dir el 2007, quan vam entrar i quan vam saber que la situació canviava, perquè la crisi tant econòmica com la situació econòmica de l'Ajuntament, doncs el 2007, finals del 2007, ja es va donar indicis de que això ja no anava com l'anterior legislatura. Nosaltres vam esprema a l'últim moment d'aquesta bogeria que ens ha portat després en aquesta situació complicada de crisi, no? Però ja vaig dir que ara teníem que anar a 120, no anar a 80, perquè tampoc no toca, un poble, el seu ajuntament ha de ser el motor de moltes coses, però anar a 120. Malgrat això, ara hem d'intensificar les coses i canvi de marxa amb altres objectius, no? Que no teníem previstos, com és tot el tema de l'ocupació, com és el tema social. O sigui, vam fer un gran esforç amb la inversió, un gran esforç. Vam invertir molts milions d'euros que estan aquí i que eren necessaris i que encara continuem invertint, perquè hi ha algunes obres que són, són el rebuf de tot allò que vam posar en marxa.
Ara ens matiseu. A quin preu, tot això?
A quin preu? Bueno, jo crec que el preu que Sitges tingui el que necessitàvem quant a concepte de model, quant a inversions, a millorar la qualitat de vida. Doncs, recordeu-vos que fa 5 anys, i si ens tapem els ulls i veiem 5 anys Sitges, bueno, només tenia una llar d'infants i tenia dues escoles que portaven 30 anys, o més de 30 anys, aquí no hi havia res, com a equipaments educatius. No tenia piscina municipal, no tenia una entrada com la de l'avinguda Sofia i després l'avinguda... No tenia, només tenia un pàrquing que es va fer des de l'any 93-94. Tenia molts barris amb problemes, tenia les botigues Sitges deixada i allà es va fer un esforç important. Tenia el poble de Garraf també deixat i també s'ha fet un esforç amb el túnel aquest famós que feia 150 anys que reclamaven. O sigui, s'ha fet, jo crec, un gran pas endavant amb inversió en infraestructures. I una cosa que no es diu mai, s'ha invertit molts diners en canviar la xarxa de pluvials d'aquest poble, que ens inundàvem, en canviar la xarxa elèctrica, que també sempre estàvem perdent el tema de que hi havia dies que perdíem la llum tontament, el tema del gas, el tema dels temes pluvials molt importants. O sigui, s'ha fet una sèrie d'actuacions bàsiques per no viure de la manera que viuríem sense tot això, que és la manera que ens hem d'imaginar. I ara sí que seria dur primer, per mi personalment com a alcalde, que a mi em diguessin, escolti alcalde, quan tindrem piscina municipal? Jo crec que això seria una forma de dir no has fet el que tenies que fer, malgrat ara hi hagi una situació econòmica complicada, difícil per superar. No?
Enteneu, per tant, a partir del que comentàveu, que seria una visió equivocada avantposar la situació econòmica de l'Ajuntament davant les realitzacions?
Sí. Jo crec que s'ha de... El que és, està clar és que s'ha de fer, els esforços s'han de fer i després s'han de solventar els problemes que vinguin d'aquests esforços quan els esforços són fets amb honestedat, amb diàleg, amb la bona voluntat i a més són compromisos que vaig prendre. No entendria ningú que, jo dic, no, és que em diguessin, escolti, com és que no tenim l'escola Maria Usó? O com és que no, que encara ens inundem quan plou i, bueno, i baixa la... tenim problemes. No? Jo, quina explicació podria donar? O és que tinc diners al calaix ara i ja ho farem? És que tampoc. Ni que jo hagués tingut ara els diners al calaix, ara no hagués pogut fer tot això. Per què? Perquè el que ha de fer un ajuntament i el seu equip és aprofitar els moments. I per això una de les coses que crec que s'ha de tindre en compte és que aquest moment només a Sitges es va aprofitar en l'últim tram d'aquest creixement important de l'economia. Perquè el creixement de l'economia va començar l'any 94-95 i es va acabar el 2006-07. 2008 ja tot això ja no funcionava. I això doncs, han sigut més de 10 anys. No? I aquests 10 anys és on teníem que haver aprofitat al màxim moltes coses que potser nosaltres no haguéssim tingut que fer aquest esforç sobreesforç, tots junts, i que ens ha estressat, no ens ha estressat personalment, no? Ens ha estressat econòmicament, i potser haguéssim tingut que fer menys esforç, i llavors haguéssim tingut ara més possibilitats. No? Però la veritat és que nosaltres ens estem molt satisfets de tot el que hem fet, sabem que tenim una situació econòmica complexa, que estem redreçant, ja ho vaig explicar, ara un dels objectius serà redreçar aquesta situació, perquè ja no tenim que fer tantes coses, i tampoc hem de fer-ne tantes, perquè la situació econòmica no acompanya, i que nosaltres hem de mantenir aquesta qualitat de vida, hem de continuar lluitant i treballant perquè hi hagi llocs de treball, perquè hi hagi activitat econòmica, perquè Sitges continuï tenint aquell nom, aquella imatge que sempre hem tingut des de fa més de 100 anys, i això significa doncs, reconduir coses, objectius, adaptar-los i continuar treballant amb el model de poble que sempre hem defensat.
Ens comenteu la frase i la matiseu tant com vulgueu. Parlaran de tu pel que has fet i no pels diners que t'has gastat?
No sé per què parlaran de mi, no ho sé. La veritat és que jo moltes vegades escolto a gent que parlen dels anteriors alcaldes. No? I és veritat que a la vida... es queda la gent amb una opinió molt general de les coses, no? Que és normal, perquè la nostra memòria, fins i tot la nostra capacitat de retenir les imatges o els moments o aquelles anècdotes o aquelles coses doncs és difícil.
Sou conscient, però, que l'obra feta és allò que qualsevol alcalde...
Sí. És curiós que les obres fetes físiques, són les que queden més a la retina de la gent i a la memòria de la gent, malgrat hi ha moltes coses importants com retirar els cotxes del passeig, jo crec que és un fet que no és la pròpia obra, no? de posar a l'alarlo, sinó del fet de retirar els cotxes, no? Igual que el fet del dia que s'hi van posar, no? Són coses que crec que són interessants, que seria bo que se'ns recordés o se'm recordés per aquestes coses, pels fets més que per les obres, no? M'agrada, les obres estan bé. I sobretot, a veure, a mi m'agradaria que si se'm recorda alguna vegada, se'm recordés per haver sigut una persona dialogant, honesta, que ha estat, he escoltat el poble de Sitges i que ha fet el que com puc, ha fet de la política una forma de relacionar-se.
Ara hem plantejat un futurible.
Sí, però estem parlant de si n'hem recordat. Encara queden 2 anys per recordar-me. Igual se'n recordarà d'una altra manera, no sé.
Perquè, voldríeu seguir?
Bueno, estic amb aquests plantejaments, no? I és que és lògic, sempre vaig dir, i ho repeteixo, ho diré, crec que l'important ara és estar treballant per al present, i que aquest any, a finals d'any, és quan jo penso decidir, ho he dit i ho diré sempre, no? És la decisió que he de prendre, perquè si surts ja a la principi de la legislatura dient que continuaràs, jo crec que t'equivoques, no? O sigui, jo continuo per un projecte, i aquest projecte té 2 moments molt importants. Quan ja tu com a persona veus que és normal, és humà, que potser et falta aquella empenta, aquella força que vas tindre al principi i que necessites que algú continuï amb aquesta força, amb aquesta il·lusió, quan el projecte també veus que necessita altres matisos, altres colors, que veus que la gent també et diu, escolta, poder no anem per on anem, i això necessita un canvi, i quan també veus que el projecte ja està llançat, no? I que el que falta és que algú vagi acabant. La veritat és que jo hi ha moltes coses encara que tinc ganes de fer. I tinc ganes de deixar engegades, no? I això són unes coses que realment és el que em fa pensar que la il·lusió de deixar-les engegades fa pensar que al futur encara hi ha moltes coses a fer.
Matiseu també. Sí. Els que vinguin es trobaran una caixa esgotada o no?
Una caixa econòmicament és complexa, sí. Esgotada no.
Esgotada no.
Esgotada no. Hi ha moltes possibilitats. Perquè no només hem de parlar de que se cobren impostos i dels impostos es paga...
I us ho diem així per si creieu que algú està fent un gramassa o no de la situació econòmica encara que estiguem, diguem-ne, dalt de tot.
Home, jo crec que, a veure, entenc que les persones que estan a l'oposició, que la demagògia és lo lògic de dir tenim un drama aquí i no hi haurà manera de sortir-se'n. Bueno, si tanta no hi ha manera de sortir-se'n, no cal ni presentar-se per agafar l'Ajuntament i després tirar-lo endavant, no? O sigui, jo crec que tothom que entra, el que menys té en el cap és si la caixa de l'Ajuntament li donarà solucions o no. Jo almenys quan vaig entrar el 2003 no hi pensava, no hi havia pensat mai si jo tindria els diners o no. Jo el que pensava és que tenia uns projectes i que els tenia que tirar endavant i que tenia que trobar les solucions d'una forma imaginativa, amb força, amb empenta, tota la paciència possible i a la vegada amb la perseverància possible per aconseguir-ho. A partir d'aquí, no hi ha diners, nosaltres també ens vam trobar en una situació com aquesta, vam trobar una situació potser d'una altra manera, però també és cert que en aquell moment no hi havia diners. El que passa que vam començar a gestionar, a fer coses.
Us ho pregunto perquè en aquell moment algú podria dir sí, però en aquell moment no érem el 5è municipi d'Espanya amb deute, segurament.
És el 5è municipi d'uns...
D'uns paràmetres determinats.
Clar, hi ha 9.000 municipis i nosaltres som uns paràmetres. El que passa que lògicament, demagògicament es diu així i no es deixa clar, a lo millor som, no ho sé perquè no m'hi he mirat, però a lo millor som de 200 o de 300, i n'hi ha 9.000, o sigui que és una xifra que van utilitzar, que molt ben utilitzada, però jo entenc que la demagogia és normal. Jo crec que quan tu entres en un ajuntament, sí que és cert que la reflexió és que has de tindre com finançaràs el que vols fer. Tot el que vols fer, i tot, segur que li passarà a qualsevol que vulguis alcalde, és impossible finançar-ho amb els diners de l'Ajuntament. Impossible. Perquè els diners de l'Ajuntament, i a més ho repetim, els alcaldes des de fa 30 anys, no donen per fer allò que tenim que fer. I el finançament municipal és una cosa que s'ha de solventar. Llavors, com s'ha fet o com s'ha intentat tirar endavant tots els projectes? Anant a buscar administracions que te'ls paguin, anant a buscar plusvalues del terreny, anant venent patrimoni, llogant patrimoni, permutant patrimoni. O sigui, hi ha diverses fórmules. Una és les subvencions, les aportacions que pots trobar de les administracions. L'altra és les aportacions o convenis que pots fer amb l'empresa privada, sobretot amb l'empresa urbanística, de la plusvalua del territori. L'altra és el que tu pots fer amb el teu patrimoni, gestionar el patrimoni. El patrimoni té moltes possibilitats, ho fa les empreses, ho pot fer la família, ho pot fer tothom. L'altre és el crèdit, demanar diners, i l'altre és els impostos directes. Però si tu treus, si només ho fas els impostos directes i el crèdit, estàs molt limitat. Realment estàs molt limitat, estàs limitat a unes possibilitats complexes i difícils de poder tirar endavant un bon projecte per Sitges.
M'ho vàrem deixar amb aquell paràgraf dels Sitges dels nostres avis, en la darrera conversa en la qual apel·làveu, diguem-ne, l'esforç col·lectiu. Quan vàrem tenir aquí i hem passat tots els diferents representants de les formacions polítiques, Miquel Forns deia, bé, apel·lava l'esforç col·lectiu, però nosaltres encara, o com a mínim la resta de forces polítiques, no hem tingut ocasió de parlar, encara que l'alcalde, diguem-ne, d'alguna forma obria o en els plens municipals el ventall de dir, bé, hem de parlar d'aquesta situació, com l'administrem, etc. Hem parlat, no hem parlat, hem mig parlat?
A veure, cada mes tenim una reunió de portaveus que parlem de temes. I la veritat és que jo els explico moltíssimes coses, ahir mateix vam explicar coses que crec que han de conèixer, i parlem. També és cert que en la Junta de Portaveus ells poden treure qualsevol tema per parlar-ho, i en treuen. I nosaltres parlem de moltes coses, i jo crec que la veritat és que diàleg n'hi ha amb aquestes reunions. Després, amb algun portaveu, i no diré com, també hem anat a sopar i hem parlat. Passa que, bueno, després s'ha de dir que no. Però
l'únic que en el privat les coses estan més conciliades que en el públic?
Crec que sí. Hi ha algunes coses que sí, hi ha algunes coses que no. Hi ha algunes coses que és lògic que no hi siguin. Però la veritat és que jo intento explicar les coses, intento arribar a acords. En algunes coses és impossible perquè les diferències són evidents.
Però
a més,
dir que
té lògica.
L'expressió pública de la vida política sitgetana és més polaritzada que portes endins, segurament?
Jo crec que sí.
Creieu?
Jo
pregunto,
crec que sí. Jo crec que sí. Ja, i torno a repetir-ho, jo no tinc cap inconvenient amb algun partit, a més, si ho he dit diverses vegades, de governar, i governar per unitat i tirar el poble endavant. I ho saben, i els he dit en privat, en públic, i ho torno a repetir. Passa que mai han acceptat aquest repte, i a partir d'aquí, bueno, hi ha diàleg, jo, la veritat, jo crec que totes aquelles coses que pel poble són importants i que necessiten també una discreció, les coneixen. Les explico. I demano la discreció. I moltes vegades les respecten, això sí que tinc que dir-ho.
Hi ha, diguem-ne, portes endins, una postura molt unitària sobre com enfrontar aquesta crisi?
No, unitària, a veure, en quant a al model d'administració hi ha diferències importants. Però sí que el nostre model, hi ha algun grup que està d'acord i hi ha algun grup que està en contra. No és unitari, els models és curiós, El model de l'administració, bueno, això permet un cert debat. En quant?
Suposo que no heu sentit de si s'ha dimensionat en excés o no.
Bueno, era necessari dimensionar-ho per una raó. No ens vam trobar un ajuntament sense cap tipus de model, cap tipus d'organització, totalment desestructurat. Un model que era el govern i a sota uns caps d'àrea. No hi havia gerent, no hi havia directors, no hi havia... Realment, s'ha d'analitzar, es vam trobar un model desorganitzat absolutament, no? També producte d'aquells dos anys finals que tots recordem que es va desfer el govern i es va desfer la part, diríem, de l'Ajuntament. Després, amb dos patronats, un patronat que era el patronat de turisme, absolutament obsolet, i un patronat d'esports que també que no tenia cap, diríem, il·lusió per continuar. Bueno, nosaltres teníem un plantejament de dir això s'ha de tirar endavant. I després ens vam trobar amb una estructura d'ajuntament bueno, molt, jo diria, no consolidada, però real, que realment no pots canviar gaire, que és una estructura administrativa de funcionariat que funciona. Llavors nosaltres vam tindre que dimensionar-ho per fer poder fer un altre model i a la vegada donar uns instruments que fessin fàcil la cosa, perquè si ens dedicàvem a treballar només en la part d'estructura o la part d'organització, perdíem el temps. I recordeu que només arribar, el gran problema era el Pla General. I la setmana següent ja la plana és, anaven a posar màquines i vam tindre que aturar-ho ràpid. I això va ser la nostra prioritat. I per aconseguir que tota aquesta cosa funcionés, nosaltres vam posar més estructura per mentre intentàvem donar solucions a l'estructura que hi havia.
Aturem-nos per un moment aquí. Allò que es va dimensionar en un context de circumstàncies econòmiques millors s'hauria de tornar a plantejar?
Sí, s'ha de redimensionar. Correcte, és que toca, però és que la vida, les coses funcionen així. No sempre és el mateix, tu t'has d'adaptar en els moments, no? Hi ha moments que has de redimensionar en gran, i hi ha moments que hi ha de redimensionar amb...
I aquells que us diuen, bé, han traslladat càrrecs de confiança a altres llocs de l'Ajuntament, però en el fons això no ha estat marxar del lloc, sinó que ha estat col·locar la gent en un altre lloc.
El problema, bueno, algun càrrec de confiança ha marxat, Bueno, o sigui, que no és només de dir, jo em vaig comprometre en aquesta redimensió dels càrrecs de confiança a reduir el capítol que realment el cost d'aquests càrrecs de confiança és per l'Ajuntament, I això ha sigut una realitat i continuarà sent una realitat, Jo continuo en aquest procés de redimensió de l'estructura. Clar, quan parlem d'Ajuntament, estem parlant no només de l'Ajuntament que coneixem tots, sinó que l'Ajuntament té una sèrie de, diríem, de satèl·lits, d'instruments que es poden utilitzar, com són les empreses, com són les agències, com són... Bueno, hi ha molts, I lògicament nosaltres estem redimensionant tot això amb una estructura que sigui més sostenible, perquè ara toca aquesta situació. També estem fent una reforma i una reestructuració organitzativa important, però tot això, a més, almenys aquest és el meu tarannà, és amb diàleg, amb un estil d'anar-ho fent amb paciència, i anar intentant doncs, donar aquest canvi amb aquesta nova situació, que esperem que és una situació que durarà, jo crec que durarà molts anys.
Seguim endavant en un moment, algú us vol comentar alguna cosa, al 93-1947-250. Hola, bon dia.
Hola, buenos días, señor alcalde.
Buenos días, Rosita. Tú dirás.
Buenos días.
Qué sorpresa.
Sí, sorpresa, sí, porque es que hace más de un mes que le he pedido hora para usted y no llego a usted ahora. No sé
Hombre.
Si está muy, muy ocupado, es que le estorbo, pero bueno, lo contaré en la calle.
ya sabe que no me estorbo.
Bueno, mire, este que lo voy a comentar me parece que es bastante importante. Importante. Mire, usted sabe que antes de meter la TDT, que todavía no está puesta porque esto terminará el 31 de diciembre, pues estamos igual que antes de tener las analógicas y todo lo que había, porque usted sabe que en el 2004 yo ya me puse en contacto con el Ministerio de Turismo y Comercio y Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, total que es la calle La Marquesa número 2, estuve también en Presidencia de Paso de Gracia y la envié también a donde sea, total que recibimos respuesta usted y yo. Resulta que decían que esta la forma que tienen los repetidores aquí en Sitges, que habemos muchos barrios que están a la sombra. Muy bien, estaban a la sombra entonces. Yo ahora me he puesto con Telecomunicaciones en la calle La Marquesa, me han llamado por teléfono, me han enviado una carta diciendo que bueno, que me mandarán una unidad móvil porque aquí la TDT no se ve nada, ninguna. Entonces yo no es que vea la tele, sino que estoy hasta el gorro de muchas gentes que me paran, le diría a las calles y todo, que si yo puedo hacer algo. Digo, creo que yo puedo hacer algo, pero muy poca cosa, esto es cuestión del ayuntamiento. Le diré que entonces, como que esto con la TDT igualmente va a seguir estando a la sombra, y en el 2004 ya nos enviaron que eran problemas de la Musar y todo esto, el tema este, yo quisiera decirle a usted, porque le diría que es el pueblo entero, no es que sea este barrio, se ve que ahora está todo a la sombra, entonces... ¿Qué piensa usted hacer? Porque sabe que el tema este es que ustedes tienen que ponerse las pilas, que creo que las están poniendo, pero no sé si va lento o es que no se puede. Usted sabe que hay que poner un repetidor o una señal que lo que está a la sombra, que nos ilumine el sol como mínimo, pero a base de la tecnología. Y entonces quisiera, porque mire, los que ponen las antenas, también la carta que yo envié, es que estoy un poco nerviosa, la carta que yo envié también le dice que pusiera su cuño para que le dieran respuesta. Le han llamado y le han dicho lo mismo que a mí, que mientras que este problema no se resuelva, la TDT preguntado, ¿es el repetidor que antes sabía que era una mierda, con perdón de los oyentes? Dicen que no, que tiene muy buena señal, entonces van a mandar aquí para que miren la señal, pero no se comporta con esto. Quiere decir que yo lo que quisiera es que como mínimo ustedes, si es de su competencia, dijeran al pueblo de los que le escuchen, ¿qué piensan hacer con el tema de los barrios a la sombra?
Vale.
Si hay solución o no la hay.
Vale. De acuerdo, Rosita.
Después seguiré con otra pregunta. Usted responda.
Sobre todo en rapidesa, Rosita, que nos queden cosas.
Rapidesa. A ver, lo de la TDT, primer, és competència de la Generalitat, no és de l'Ajuntament. Això és una cosa que s'ha d'aclarir. Qui ha de posar en marxa tot el sistema de TDT i telecomunicacions a nivell perquè tothom ho puguem veure és la Generalitat, i ho està fent. Els ajuntaments el que estem és exigint a la Generalitat que compleixi. Sí, és cert que hi ha ombres en el poble, però no tot el poble està a l'ombra, perquè jo veig la TDT, ja estic al poble sec. Ben segur que hi ha una... I tenim estudiades les ombres, i a més la Generalitat ja han cedit on s'han d'ubicar aquests dos repetidors. N'hi havia la possibilitat d'ubicar-ne un sol o dos. Hem decidit dos per no malmetre el paisatge també de la skyline, que li diuen, de la pròpia, dels Sitges. Aquests dos, a més, els paga la Generalitat i estan en aquest moment doncs, ja en procés de poder-se ubicar. També és cert que amb aquests dos, i després el que es farà també en el Montgròs, que és una altra cosa important, Jo no dic que serà el 100%, perquè això sí que no ho puc assegurar, ojalà ho sigui, però el 99% estarà solucionat. I aquesta, això és una cosa que està en marxa, està, fins i tot li puc fer arribar ja el projecte de l'estudi que va fer la Generalitat i de totes les, allà on d'anar a les antenes, i a més ho paga tot la Generalitat.
Segunda cuestión, Rosita.
Sí, segunda cuestión. Bueno, mire, también le quería decir, no de esto porque dice usted que usted lo ve en Pueblo Seco, pues en la calle Virgen de la Luz y le diría Montané y le diría el Oasis y todo esto, estamos en las mismas. Y hasta más le diré que en Villanova, en Vilanova. O sea que esto es general. Entonces yo me pregunto una cosa, también le dije a este señor de telecomunicaciones, que si yo me tengo que hacer una peregrinación a los 6 municipios para que los alcaldes se pongan todos en concreto de acuerdo y apretar a la gente de telecomunicaciones,
Rosita,
lo haré por mi parte.
Rosita, fem-ho més fàcil. Quan vinguin els tècnics i ho puguin certificar, aleshores en parlem, perquè si no...
No, perdona, és que lo certificaran. De todas formas, quería decir...
És que us trobareu gent que veurà la TDT i us dirà que la veu, i us trobareu gent que us dirà que no la veu.
No, hi ha gente que no.
I hi ha molta gent que sí, també.
Saps què passa? Que la gent que ho veu ho diu.
Bueno, yo le quería decir...
Però a veure què us diuen els tècnics, Rosita, i aleshores...
Bueno, perdona, si es que era, es otra cuestión que también le va a interesar. Mira, también le digo una cosa, ahora me voy a meter por el aire. Resulta que llevamos una semana aquí en el barrio, que esto viene ya, los aviones, están entrando en vuelos rasantes desde por aquí, desde Valpineda y Quilmar y todo esto, que aquí, estando en la Plaza de los Castellers, le puedo decir hasta el color que tiene la cola de los aviones. Es rojo. Y estamos aquí, que escuche, entre que ahora pasa el tren aquí y el por arriba, esto de los aviones, no sé si es porque va a entrar la terminal, pero también tendrían que ponerse
també,
de acuerdo.
També li explico, avui ja no passaran, fixi's per què. Només passen quan hi ha vent de llevant.
Bueno, ya lo sé, es que van por la parte del viento, tienen que aterrizar.
Exacte,
pero si tenemos...
han d'aterrissar. Llavors, com que a més tots els traçats dels avions, tots, perquè jo he anat a l'aeroport a veure tot això per reclamar que la millora, a més estem en la comissió de les millores per viure amb menys avions, menys soroll d'avions, amb avions, perquè avions haurem de viure-hi, però només passa un 11% d'avions per sobre de Sitges, sobretot en el moment que hi ha llevant, perquè si no hi ha llevant no poden passar per aquí.
Pues
I després passen amb uns horaris... Sí, perquè hi ha hagut llevant durant quasi una setmana.
Pues anda, que si el levante se lo pone una pared, no se hace la santísima.
Sí, però des de fa 100 anys que l'aeroport hi és i analitza els seus vols, més d'un 11-15% durant l'any no passaran avions, només el 11-15.
Pues
l'altra cosa.
Entonces el 15% iremos a la farmàcia que nos dé algo para las orejas.
Però això ha passat, ha passat molt, sempre.
Perquè... No, sempre no. Fue ahora hace un poco tiempo que pasó
fa anys.
Los de Quilmar protestaron y arreglaron el problema. El señor Urriols tuvo que intervenir,
No, perdoni, sóc jo el que estic intervenint.
Bueno, perdone, pero aparte de que usted ya lo sé, que es el padre de la criatura, pero luego tiene usted sus hijos, son los que tienen que seguirle el ritmo.
Després, perquè això, clar, parlar dels avions és fàcil. Els veus i dius que volen baix, no volen alt, que el soroll... El soroll dels avions, a més, depèn molt de la situació climàtica i d'una sèrie de components molt difícils.
Bueno, pero es que tengo en cuenta que si aquí pasan vuelos rasantes, que ya le digo que se le puede ver hasta la matrícula, me parece a mí que eso
segona
ya...
Segona cosa.
Bueno, muchas gracias.
No, és que...
Adéu.
Bé, en qualsevol cas acabem la resposta, doncs.
Aclareixi.
El telèfon.
Estem treballant amb la comissió de tots els alcaldes del Baix Llobregat i del Garraf per trobar la solució perquè passin el menys possible. Que, a més, els avions, el rastre dels avions queda tot i l'altura i tot. Si no passen a l'altura que tenen que passar, són multats automàticament per la Comissió de Medi Ambient. I a més ho saben, és que tot el rastre de l'avió. I vam veure exactament si la sensació que té, sí, passen avions quan hi ha llevant i hauríem d'intentar que passessin el menys possible en aquesta d'això. I estem treballant amb tots els ajuntaments per trobar una solució de que passin el menys possible. Ara, si algun avió passa més baix del que té reglamentat, queda multat automàticament amb una multa. Sí que és cert que hi ha algun pilot, perquè això ens ho van ensenyar i tot, que per virar aquí a sobre, a vegades baixa més del compte i aquest se l'és multat. Acostumen a ser línies que venen de l'est, pilots que desconeixen el territori, enfilar la pista pel Garraf té el seu perill si vas amb molt... Bueno, van explicar tota una sèrie de coses. També tenim la sort, i això seria molt important, que poguéssiu també vosaltres invitar-los, aquí en el poble de Sitges viuen bastant pilots d'avió, viuen controladors de l'aeroport i són les persones que poden tècnicament
explicar
millor que jo ho he explicat així. Ara, no obstant, estem treballant i lluitant i hem anat a Madrid i hem parlat d'intentar minimitzar al màxim possible aquesta situació de llevant, que és la que a nosaltres ens perjudica més.
Una darrera qüestió en l'àmbit de l'economia, una altra vegada, a partir del darrer ple. I a partir de preguntes dels oients també. El ple va aprovar una aportació econòmica a la Unió Esportiva Sitges.
Correcte.
Davant aquella, la situació que viu l'entitat. I algú ens plantejava si aquests diners van a parar a nòmines de jugadors, si és lícit que la institució pública pugui subvencionar una entitat, si això ha estat així, si això no ha estat així, com estan aquests números, sí. Si això pot establir uns certs greuges comparatius amb altres entitats que puguin pensar, home, aquí, és clar, l'entitat té un equip...
A veure, nosaltres a les entitats del poble, a totes les entitats que creiem oportú, que justifiquen i que ho demanen, els hi donem una subvenció, que són diners públics. El que sí que vam veure el 2008, que va començar la temporada, i ja vam veure que això anava amb maldades. La majoria de clubs ens van començar a vindre a veure i va dir que els patrocinadors els deixaven, que tenien problemes de tesoreria, que tenien problemes econòmics, i vam prendre una decisió extraordinària, que és, home, les nostres entitats crec que són part de l'ànima del poble, part d'aquest teixit associatiu, i quan dic entitat dic totes les entitats, no estem parlant de la Unió Esportiva, totes les entitats.
La decisió era aplicable a totes.
A totes, i és aplicable a totes.
I és aplicable.
Nosaltres vam creure que ells tampoc tenien, diríem, la culpa de la situació en què es trobaven, que en algun moment van haver-hi moments difícils amb algunes entitats, de que els jugadors van dir que ja no sortien a jugar o que no podien no només no pagar els àrbits, ja no diem pagar les nòmines dels jugadors. Una altra cosa és que hi ha diferents entitats, hi ha entitats que tenen nòmines altes o tenen nòmines, hi ha entitats que no, però nosaltres el que vam valorar era, home, aquest any el que teníem que donar és una ajuda extraordinària per intentar que, com a nosaltres, es redefinís la seva situació econòmica, redimensionessin la seva solució en el futur i que l'any que ve això desapareixia.
És a dir, deixant de banda la circumstància específica de cada entitat o per on fossin destinats aquests diners.
I després, nosaltres quina fórmula hem buscat per ser justos i per valorar que la situació de la crisi els està perjudicant? És que ens demostrin que algun patrocinador s'ha deixat sense aportar uns diners. Val? Si hi ha una entitat cultural, una entitat esportiva o una entitat associativa que demostra que tenia un contracte amb un patrocinador, hi ha més criteris, i aquest no l'hi ha complert, allò nosaltres l'ajudem. No vol dir que li donem tot el que ell li va fer. L'ajudem a l'entitat, després l'entitat farà el que creu èticament que ha de fer. Després jo també pensaré el que s'ha de fer o el que no.
Val?
Això nosaltres com a administració és el que fem. I també és cert, si alguna entitat ens demostra que la situació de crisi els seus associats han deixat de pagar o han tingut un sobreesforç perquè els ha provocat que els hi ha pujat la benzina per anar no sé on, nosaltres ajudem per la conjuntura econòmica amb una quantitat determinada, tampoc no és bé, escolta tu. I així se'ls ha explicat a les entitats, a les juntes. I a totes aquelles que ens ho demanin intentarem donar-li resposta.
Més enllà de la consideració o de l'anàlisi...
La Unió Esportiva Sitges tenia un moment molt, molt, molt delicat.
Sí.
Igual que el té el Club Natació Sitges, igual que el té més gent, i nosaltres estem buscant solucions i fórmules per superar aquest moment delicat. Home, imagineu-vos que se'ns anés a terra tota una sèrie d'entitats històriques que durant per un moment concret que també a vegades no tenen part de culpa. Després cadascú valorarà el que passa. És una mica el que passa en general, no? Algunes situacions difícils i econòmiques hi ha en algunes entitats, doncs la crisi el que ha fet és acabar d'agreujar-les. Nosaltres donem aquesta bombolla d'oxigen només extraordinàriament per aquest any.
D'acord. Després l'entitat que amb aquests diners faci el que cregui que hagi de fer, i en el futur ja l'anàlisi seria una altra. I us ho preguntava també perquè no sé si heu llegit aquest anunci que apareix a l'Eco d'una empresa en el seu dia concessionària d'una obra o club, en fi, aquí diguem-ne col·lateralment es dirigeix l'empresa també a l'Ajuntament preguntant-se doncs el perquè de la subvenció davant el que entén una junta que fins i tot defineix d'incompetent així.
Això del club natació a mi em sap molt greu, no? Que a més surtin aquestes notícies, no? Perquè primer, el Club Natació per nosaltres té un respecte de la seva història, té un respecte dels seus socis, de la seva junta, i després podem decidir si se va fer bé les coses o no, però la història s'ha de conèixer tota, des del principi de tot. Jo recordaré que com a regidor ja d'esports, després de la mort del Jaume Serra, em va tocar viure una situació amb el Club Natació molt semblant.
Sí.
Molt semblant.
Bé, a punt de la desaparició.
A punt. Aquell moment eren 20 milions de pessetes. I l'Ajuntament va dir, es queda el Club Natació. Jo li vaig dir, Jordi Serra, què hem de fer? I vam dir, vinga. També era una situació que l'Ajuntament, l'any 94, també estava en una situació crítica econòmicament. I la resposta va ser la mateixa, per la coherència que hem de tindre els que governem. Vale, doncs, escolta, què pot fer l'Ajuntament? Perquè el Club Natació farà el que sigui perquè no se'n vagi d'aquest poble i no perdi el seu patrimoni. Automàticament van sortir, van fer l'operació de l'escan. Han passat 15 anys o 16 anys,
ben bons,
i tornem a la mateixa situació. Vale? Però és que això és una situació endèmica. Una de les coses que aquesta crisi ha de solucionar, i nosaltres estem amb ganes de solucionar, és que aquest proteccionisme de la societat i dels ajuntaments en aquestes entitats hem de solucionar-les d'una altra manera, perquè si no, quan ens trobem amb que tenen cicles, mireu el Retiro, mireu el Prado, mireu el Club Natació i la Unió Esportiva, tenen cicles, són entitats que s'aguanten per la il·lusió de la gent, per l'esforç econòmic, perquè es busquen a vegades aliances que no són les correctes, perquè no són empreses i llavors tenen problemes d'aquests en la gestió de les obres o les gestions econòmiques, i que tot es fa amb bona voluntat. Després, mira, mala sort si la gestió ha sigut incorrecta o no, que no m'hi poso. Però hem de canviar aquest model econòmic, l'hem de canviar també amb el model de dirigir aquestes entitats. Per això jo crec que les fundacions del Retiro Prado són una fórmula innovadora i una fórmula de no caure en aquests cicles, no? I que el proteccionisme de l'administració, que al final també està limitat, doncs ha de donar una nova reforma de tota aquesta situació. Però ara anem al Club Natació. Al Club Natació nosaltres estem oferint i estem donant el suport a la nova Junta per trobar una solució. Després, quan trobem la solució, ja tots podrem mirar quin ha sigut el responsable, segons no. Nosaltres ara en aquest moment no volem saber la responsabilitat, volem salvar el Club Natació. I el volem salvar sempre que l'assemblea del Club Natació vulgui deixar-se salvar de la manera que nosaltres pensem.
D'acord. Perquè aquesta operació de salvament en què consistiria?
Bueno, aquesta estem posant sobre la taula diverses propostes, que jo m'agradaria que la Junta, que hem parlat amb ella, sigui ella qui ho expliqui als seus socis, si no jo públicament aquí.
D'acord.
Però propostes agosarades, difícils per l'Ajuntament, us he de dir, difícils pel Club Natació, però que bueno, creiem que hem de trobar una solució. I la solució com es troba? Pues reunint-se moltes vegades, demanant ajuda a tothom, demanant col·laboració, idees. Aquí també hi ha ficada una entitat bancària, perquè és entitat bancària, hi ha empreses i proveïdors ficats, i jo crec que l'hem de trobar entre tots. Aquesta crisi ens ensenya que tots aquells que tenim un problema ens hem de sentar a la taula per dialogar i trobar-lo.
Dues coses.
No enfrontar-nos.
Són molts diners?
Són bastants diners.
Bastants diners.
Bastants diners. Bastants diners. La veritat és que sí.
Feu una cara que sí. Més aviat són molts que no bastants.
Sí, perquè la sorpresa quan vam veure els números era que no ens pensàvem que n'hi haguessin tants.
Tants de deutes.
Sí. Bueno. Però bueno, jo el que dic, nosaltres l'Ajuntament està per acompanyar a la gent en els moments difícils i en els moments bons. Estem per dir el que pensem, però també estem per donar una mà. No? I la veritat és que totes les entitats del nostre poble es mereixen sempre que l'Ajuntament faci un esforç. Després, si l'esforç al final ja no és viable, també s'ha d'explicar. Però de provar-ho, intentar-ho i deixar l'últim alè per fer aquest esforç, sí que ho farem.
Perquè plantegeu fins i tot una solució semblant a la que es podia haver plantejat l'any 94?
Sí.
Que l'Ajuntament...
Correcte.
Intervingui, diguem-ne, participi d'alguna manera
en la
gestió del Club Natació.
Sí, perquè a més també hem de veure que, clar, nosaltres ens devem a unes lleis, ens devem a una intervenció, a un pressupost, clar, hem de buscar la solució que legalment també sigui la correcta i que trobem que tant els nostres parells administratius com secretariat i intervenció doncs vegin bé l'operació.
És una solució, diguem-ne, ben vista?
Sí, ben
vista.
Per
la sensació que pugueu tenir, abans de...
La solució jo crec que és ben vista, el que passa que ara totes les solucions tenen matisos molt complicats, molt complexes. I la veritat és que els matisos són els que s'estan treballant sobre la taula i que l'operació, el disseny de l'operació jo crec que és correcte. Ara potser el que pot fer que això no tiri endavant, primer és que tant el ple de l'Ajuntament com l'assemblea donin el vistiplau, i l'altre que pot ser que no sigui una operació amb èxit és que realment els nostres aparells administratius i jurídics diguin que això és difícil de posar sobre la taula. Però així tot estem buscant altres alternatives. No és només la de la intervencionista.
En qualsevol cas...
No, estem buscant altres alternatives.
En qualsevol cas, aquesta que plantegeu no seria tant una solució conjuntural, sinó una solució més plantejable a llarg termini.
Sí, una de les coses que almenys i aquest govern es va posar sobre la taula és tots aquells mals endèmics que té el nostre poble, que són entitats que generen aquests cicles, trobar solucions definitives. i no trobar solucions, a més d'aquestes de perquè aquest govern pues, ajuda aquest, perquè no, o sigui, que siguin justes, justes perquè es mereixen que les entitats de l'Ajuntament, com he dit abans, deixi l'última alè per solucionar-los, però que les deixi no amb una solució allò conjuntural, sinó una solució estructural.
O sigui que plantegeu, per dir-ho d'alguna forma, i molt, molt, molt sintètica, una solució mixta de gestió entre Comunicació i Ajuntament.
Sí, 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 correcte, sí, sí.
De cara al futur.
De cara.
Segurament, però, en el dia a dia, a peu de carrer, el trànsit és...
Oh, és el, sí, és el problema.
És el problema.
És, bueno, problemes n'hi ha molts, però aquest és
aquest el... Aquest és el problema.
Correcte.
Què està passant, com s'està actuant i què passarà en el futur? Per on bé, voleu començar?
A veure, dos coses importants. Primer, el concepte de model de poble que nosaltres defensem i que explico moltes vegades, en la que el cotxe s'ha d'anar retirant, sobretot dels passejos on la gent es relaciona més, parla més, on la gent disfruta més, i fins i tot i del casc històric i casc antic. Això és una cosa claríssima. Que nosaltres estem treballant per una anella de pàrquings que ajudi a que la gent amb cotxe arribi en aquests pàrquings i llavors comenci a caminar. Que a més, de veritat, passa que en l'últim congrés de caminar que es va fer a Barcelona es va explicar realment el complicat que és una persona que camini. Quan té el cotxe li és molt difícil entendre que caminar 5 minuts és sa per tothom, sa per la persona, sa per l'estructura econòmica, sa per fins i tot per als espais públics, que el cotxe més contamina, que el cotxe ocupa 22 metres quadrats, que el cotxe fa soroll, que el cotxe, a més,
per tant, acumula una sèrie de coses. Criteri inicial, més caminar i menys cotxe.
Sí, és un poble, el nostre poble és un cotxe, és un poble per caminar, el nostre poble és el poble que estic, que no el poble de la perifèria, sinó el poble, la vila, el que coneixem tots com el casc que ens dona aquesta imatge, que a més allà on nosaltres més ens manifestem com a sitgetans, és un poble per caminar. Malgrat això, no vol dir que la gent que té un cotxe i ha d'entrar al poble, aquest és que té tot el dret i sempre ho farà i tot això. Però el plantejament és aquest, uns pàrquings amb un transport dels pàrquings en aquestes zones. L'altre dia vaig anar a Cubelles, no? I és un poble que, bueno, em mereix tots els respectes, però bueno, la seva façana marítima no és ni molt menys la imatge nostra, no? Pues, escolta, el passeig no hi ha, no circulen cotxes, no passen cotxes, no aparquen cotxes. I era molt agradable caminar per allà, no? Llavors, què vull dir? Aquest és el model. Després, estem fent moltes obres. Això dificulta molt el trànsit. Obres molt complicades, que feia molts anys que es necessitaven fer. I en continuarem fent, no? Per exemple, el Pompeu Fabra, un carrer històricament reclamat, molt problemàtic. I això. Clar, a la que fem una obra en aquest carrer, automàticament s'intoxica i es complica el trànsit a tot arreu. Hem tallat el carrer Rafael Llopart durant un temps que això ha sigut
que això ha estat un gran...
Clar, ara el passeig Vilanova. Lògicament estem fent obres perquè estem preparant tot aquest gran projecte que és molt llarg, és un projecte que pot durar 10 anys, de gran canvi, d'agafar el casc històric com un centre per caminar i els passejos del passeig de Marítim i passeig de la Ribera, platja Sant Sebastià fins al port d'Aigua Dolç com una zona per passejar, el casc històric una zona per conviure i a més perquè es dinamitzi comercialment, els pàrquings i els accessos al màxim d'accessibles possibles. Voreres com la del Pompeu Fabra, que no pots caminar perquè estàs anar baixant, no és accessible.
Aquestes pilones que s'estan col·locant actualment formen part d'aquell projecte en què entre semàfors i càmeres i targetes de resident?
No. Aquestes són provisionals per després anar a l'altre procés d'integració.
D'acord.
Aquí hi ha una cosa. Hi ha el tema del transport públic, que el volem millorar amb un nou concurs per aconseguir precisament que hi hagi un transport entre els pàrquings i aquestes zones de vianants, un transport més sostenible, important, més transport públic entre els barris perifèrics, en aquest cas històric, que hi ha l'estació de tren, a més hem de recordar, i aquests barris, que cada vegada tenen més importància en el pes, perquè la gent es mogui menys amb cotxe i més carrils bicicletes, volem fer una xarxa de carrils bicicletes que vagi una cap a Ponent i una cap a Llevant, que acompanyi aquests passejos perquè la gent pugui anar més en bicicleta, i després espais per caminar i espais per relacionar-se i d'això, no? És tot un gran projecte integral. I després, els cotxes, doncs, amb un sistema intel·ligent que la tecnologia ens ajuda, educar més el cotxe a entrar als llocs d'una forma doncs, més correcta i menys agressiva, aquells que tinguin que entrar, i aquest és el sistema de càmeres intel·ligent que es anirà posant.
Perquè la proposta més immediata, a hores d'ara, aquells que hagin d'entrar amb el cotxe en el casc de Sitges, carrer Jesús, Parellàs, etc., com ho faran amb aquestes pilones?
Bueno, igual que feien abans.
Igual que feien abans.
Hi ha la pilona a la clau, igual que feien abans.
D'acord.
Això que ningú es preocupi, que aquell que té dret a entrar no li dificultarem mai l'entrada. Nosaltres creiem que les persones que els ciutadans se'ls ha facilitat. Les persones que venen de fora, el que han de fer és deixar els cotxes en els pàrquings i per això se'ls ha d'anar explicant, se'ls ha d'anar posant impediments i se'ls ha d'anar intentant d'una forma doncs, acurada i sense traumes, doncs que això es vagi sent una dinàmica normal.
En un minut, dues qüestions. Una, carrer Santiago Rusiñol, definit finalment si hi haurà zona blava, si
no
hi haurà...
Encara estem amb una pendent d'una reunió important.
D'acord.
Sempre hi ha un dilema entre l'activitat econòmica i la veïnal, i l'activitat veïnal. No? I això és el que nosaltres hem d'equilibrar, som l'Ajuntament, ens toca, que hem d'harmonitzar i que hem d'intentar doncs, anar donant passos per aconseguir que l'activitat econòmica no se'ns mori, però que també sigui el poble més tranquil, més amable.
I els veïns del carrer Joan Maragall?
També estem en aquest procés de reflexió. Avui hem estat amb l'activitat econòmica, divendres estarem amb l'associació de veïns, però sí que nosaltres, almenys en aquest model, la platja de Sant Sebastià, en el que és la part del Port Alegre, creiem que no han de passar.
Les 11, Jordi Baixet, gràcies. Fins a propera. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.